En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Bon migdia, oients de Ràdio Olot. Benvinguts a un nou programa de l'En Profunditat, la cita habitual dels dijous al migdia a la sintonia de Ràdio Olot. I avui volem parlar d'un tema que, malauradament, ja ho dic de primeres, encara és tabú a casa nostra 2024 i a la nostra societat. Estem parlant del suïcidi i, en concret, de la detecció de conductes suïcides, que ha crescut un 40% en 5 anys a la regió sanitària de Girona. Per tant, ben a prop de casa nostra, de seguida en repassem les xifres en concret de la Garrotxa i també de la campanya que ha començat fa pocs dies i que segurament alguns de vosaltres, oients de Ràdio Olot, heu vist pel centre de la ciutat amb un vinil que vol simbolitzar aquest forat negre com és la xacra del suïcidi. De seguida en comentem les dades en concret. Per fer-ho tenim avui, és un plaer, a l'estudi de Ràdio Olot, gairebé inesperadament podríem dir, perquè la producció ha set en un moment, i li agraïm molt que hagi vingut aquí a casa nostra. És el cap de psiquiatria de la Garrotxa, el doctor Ernest Torrell, que li donem la benvinguda. Ernest, què tal? Bon migdia, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé i molt còmode aquí amb vosaltres.
Molt bé, gràcies per venir aquí a casa nostra, a l'estudi de Ràdio Olot. Avui volem parlar del suïcidi, Ernest. Comencem per les xifres, ara comentàvem, que ha crescut en els últims 5 anys un 40% la detecció de conductes suïcides. Ernest, què et diu aquesta xifra com a titular que vam saber fa pocs dies?
Bueno, és cert que tot ho sabem, i la sensació general, sense que tinguem gaires dates tothom, veiem que hi ha un cert malestar i, evidentment, una mica això es manifesta en un increment dels suïcidis. ¿Vale? Sí. De fet, aquesta campanya que tu has dit molt bé, que és aquesta col·locació d'aquests vinils de forma temporal on hi ha un punt negre, a diferents ciutats d'aquí, d'aquesta de religió sanitària de Girona, concretament 17 ciutats, és per una mica intentar sensibilitzar, conscienciar, informar, que la gent es doni compte de lo que és les senyals o els símptomes que d'alguna manera es poden produir dintre les persones que tenen un risc de suïcidi, i poder adelantar-nos o poder, per exemple, contactar el 061 per informar que això provocarà una activació de lo que es diu el Codi del Risc del Suïcidi. Vale.
Ara, precisament, volia parlar d'aquest codi risc de suïcidi. Abans de repassar les xifres a casa nostra, a la Garrotxa, que s'han facilitat aquests últims dies, Ernest, m'agradaria saber una mica en concret què es basa aquest codi de risc de suïcidi i quan s'activa o quan no.
El codi, abans, ja el 2013-2014, es va consensuar de forma general a tota la regió el que és la ruta de la depressió. Dintre d'aquesta ruta de depressió, evidentment, se parlava de la depressió major com una de les causes principals de lo que seria el suïcidi. De fet, tenim molt clar que més d'un 10% de les persones durant la seva vida tindran una depressió major. Això què vol dir? Que la Garrotxa, si som 60.000, per exemple, més o menys, doncs seran 6.000 persones que tindran depressió. Això és molt, molta quantitat durant tota la seva vida poden tenir una depressió. Després, als anys 2015, se va activar el Codi del Risc de Suïcidi. D'alguna manera, el que es va fer és intentar com donar unes línies a seguir i un marc, diguéssim, de referència per poder establir una estructura que les persones que es detecten amb risc de suïcidi es puguin ser ateses en un temps rècord, de màxim una setmana, pocs dies, al centre de salut mental. No solament ser ateses, sinó també intentar garantir la continuació d'aquestes persones dintre del que seria la xarxa de salut mental per rebre tractament per aquestes depressions o aquestes idees que poden tenir de suïcidi.
Uh-huh. En dades a la Garrotxa, dades facilitades pel Departament de Salut fa pocs dies a Ràdio Olot, bé, criden molt l'atenció, sobretot per l'augment, no? Si repassem el codi de risc de suïcidi, l'any 2019 es va activar en 37 casos, el 2022 en 57 i aquest 2023 en 71. Si mirem a la demarcació de Girona, és el de... Perdó, anava a dir 11, m'he equivocat, 11, sí. Són 11, 19, 12 el 2022 i 11 el 2023. Volia dir en aquest cas que, si mirem de la demarcació de Girona, són de les dades més baixes respecte a les diferents comarques, és la segona dada més baixa si ho comparem amb comarques com l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva. Són una línia, no? 11 casos, 12 el 2022 i 11 ara el 2023. Què et diuen aquestes xifres, Ernest? I si són unes xifres que a casa nostra han de preocupar, són molts casos, menys casos?
Bueno, considerar que realment hi ha més activació de risc del codi de suïcidi a la comarca de Girona perquè també hi ha més població i d'alguna manera també n'hi ha més, doncs, al Baix Empordà, per exemple, no? Home, i també tenim clar que l'activació del codi de suïcidi no vol dir de totes les persones que nosaltres hem tractat i hem vist amb idees de suïcidi. Per tant, això s'hauria de multiplicar per molt més, eh? Però d'entrada una mica és important perquè aquestes 11 persones han estat detectades, han estat una mica, han tingut de seguida una atenció i probablement una mica han pogut parar el risc. Pensem que el risc de codi de suïcidi s'activa quan hi ha realment un risc molt elevat i una possibilitat molt alta d'arribar a fer l'acte.
Clar, molta gent a l'altra banda de l'antena potser es pregunta, i com es detecta? És complicat, molt complicat a dia d'avui, Ernest?
El primer que tot és veure, és molt important donar-se en compte de quins són les senyals, no? Encara que a vegades és difícil i a vegades, torno a dir, inclús els professionals costa molt a vegades poder impedir-ho, no? Una de les coses que hi ha simplement un canvi d'actitud, la persona potser està més tancada, potser dorm menys, potser una mica està més depressiu, està més aïllat, més tancat o amb més dificultat de fer les coses. Això seria una mica lo bàsic, eh? Hem de considerar, potser, i dir-ho de forma general, de que potser les persones que tenen més risc són els homes més que les dones. Els homes fan menys tentatives i quan ho fan més greu. Les dones ne fan més i a vegades no són tan letals, podríem dir. I també els joves i la gent gran. La gent gran fan més poques tentatives i les poques que fan poden ser més perilloses. Per tant, si tenim un home d'edat gran que té antecedents ja de potser d'haver-ho fet anteriorment, que potser tens antecedents familiars de suïcidi, etcètera, etcètera, hem d'anar molt en compte.
Hi ha algun tipus d'explicació científica amb estudis, parlo des de la desconeixença, perquè hi hagi més temptatives de suïcidi? Ara, repassant dades entre l'última dècada, la demarcació de Girona, el 74% de morts per suïcidi han estat homes. No sé si hi ha algun tipus d'explicació perquè hi hagi més casos de homes que no pas amb dones. I ara comentaves que les dones són menys, però més greus.
Bueno, en general, al centre de salut mental atenem més dones amb depressió que no pas homes. Què vol dir això? Que potser culturalment és un factor, n'hi ha, poden haver diversos més. Culturalment, potser l'home doncs, no és capaç de manifestar les seves emocions, o li costa més, o no ensenya, o no expressa les seves debilitats perquè creu que d'alguna manera això no forma part de la seva manera de ser, o etc. Jo penso que va molt per aquí, eh? Les dificultats que tenim d'expressar les emocions o no manifestar-ho. La gent que té idees de suïcidi moltes vegades es redueixen simplement poder compartir-ho, poder parlar-ho, poder expressar-ho. Això és molt important.
A nivell de casa nostra, a nivell de la Garrotxa, ara comentaves, que teniu més dones que homes, una mica el dia a dia des d'aquest aspecte de la salut mental a casa nostra, com la podries definir, si hi ha hagut un augment respecte als últims anys aquí a la Garrotxa, la gent fa aquest pas endavant per demanar ajuda cada cop més, què us trobeu, Ernest?
Jo crec i opino, i de forma general és així, que estem tots més sensibilitzats pel tema de la salut mental, eh? I això és bo, perquè la gent abans costava molt que anés al psiquiatre, ara molt menys, ara es viu de forma més natural, parlo de psiquiatre com de psicòleg, eh? Això és favorable. Sí que és cert que, torno a dir, la principal causa del suïcidi és un estat depressiu, entre altres, eh? També poden haver moltes situacions personals i socials, que avui dia en veiem moltes, però no diria que ha augmentat molt les depressions majors. Les que sí ha augmentat són aquestes depressions més, torno a dir, per la situació social, personal, i que d'alguna manera tots els medis comenteu, doncs, internet, totes aquestes dinàmiques que avui dia no sabem massa com evolucionaran o com una mica contenir-les o com tractar-les.
Ara, en aquesta línia, t'ho comentava abans d'entrar en micròfons, no sé si encara passa o no, sempre, jo també parlo des de 24 anys de vida que tinc, que sempre la paraula suïcidi, no?, ha estat com un tabú. A dia d'avui encara la gent costa que se'n parli, està encasillada en aquest tabú, perquè a vegades sembla que molta gent o no en vulgui parlar per fugir-ne, no sé si actualment encara passen aquest tipus de situacions.
Sí, sí, passen. Evidentment que passa, costa molt, quan una persona, diguéssim, pensa que no val la pena viure. Primer que tot, dues coses. Una, que la persona que arriba a suïcidar-se realment és una persona que està patint moltíssim. És a dir, que arribar a plantejar-se o fer el suïcidi és perquè aquella persona té un nivell d'angoixa molt intens. La depressió major moltes vegades s'acompanya de símptomes psicòtics i d'idees de culpa o que, per exemple, doncs, la seva família estarà molt millor si ell, podríem dir, es mora, perquè ell és el perjudica, els perjudica, o d'alguna manera és el causant de tots els seus mals. No? Aquest tipus de patiment és molt individual i costa molt, molt, molt expressar-ho. Dir també que és una cosa progressiva. La persona, totes les persones podem en algun moment determinat dir estaria mort, no val la pena viure, o quin sentit té la vida, però això ho pensem de forma ocasional. Quan aquest pensament és una miqueta més insistent, inclús podem arribar a pensar de quina manera fer-ho, o inclús preparar-ho, o inclús ja tenir-ho molt, molt estructurat, evidentment cada vegada ens acostem més a poder fer un acte de tipus suïcida. Sí que és cert que d'alguna manera, a vegades, la gent jove o altres tipus de persones que potser intervé l'alcohol o intervé les drogues, a vegades aquestes conductes són molt impulsives i molt del moment reactives, a vegades, a una frustració, a una situació determinada, una ruptura de parella, de forma molt, molt sense pensar-ho i de forma no premeditada. Aquestes són, a vegades, les pitjors, perquè d'alguna manera no tens senyals prèvies.
Recordem, oients de ràdio, el que estem parlant amb el doctor Ernest Torrell, cap de psiquiatria de la Garrotxa. Ernest, ara parlaves, hem parlat dels perfils, d'homes, dones, més joves, més grans. Pel que fa als actes suïcides, hi ha algun tipus que predomina més que altres? No sé si això des del centre de salut mental sou capaços de tenir-ho comptabilitzat.
No, home, la majoria de persones que volen, que d'alguna manera es volen marxar o volen fer això, normalment la majoria dels casos, sobretot les dones en general, la part més femenina, potser són pastilles o aquest tipus d'actes una miqueta podien no tan violents, no? L'home és una mica més dur amb això, s'hi assegura més, penjar-se és una manera. És molt típic als llocs rurals que d'alguna manera siguin això, amb un arbre, penjar-se o tirar-se d'algun penya-segat, vull dir, d'alguna manera. Evidentment, una mica la violència de l'acte, que ens sorprèn una miqueta a tots, va tot, torno a dir, molt lligat al patiment de la persona. La persona no dic que no sigui conscient del que fa, sinó que està immers en una, jo diria, com diu una miqueta aquesta, en un punt que ja no pot sortir, o té la sensació que no pot sortir, cosa que no és certa.
Sé que cada persona té una història que arriba, per exemple, al centre de salut mental, però segurament també hi ha molta gent que s'ho pregunta, Ernest, com a expert en la matèria. Evitar un suïcidi, que una persona es suïcidi, quin grau de dificultat pot arribar a tenir, quin procediment es pot seguir depenent de la persona, com ho definiries?
Bueno, primer que tot, cada persona és diferent i cada circumstància és molt diferent. En principi, primer que tot, quan una familiar o la pròpia persona té pensaments molt recurrents o es nota a la família que no està bé, que hi ha hagut un canvi, el primer que es té que fer és trucar al 061 i allà, d'alguna manera, doncs, informaran i li diran el que tenen que fer, ¿vale? Probablement això anirà seguit d'una visita el més ràpida possible a l'especialista, al psiquiatre, i llavors, evidentment, en aquest cas es valorarà el cas, es veurà el grau, diguéssim, de perillositat, potser la majoria dels casos, amb un tractament i unes visites molt, molt continuades i un seguiment molt pròxim, amb un suport de la família i suport del seu entorn, amb això n'hi ha prou, i en pocs dies aquella persona ja millora. De fet, avui dia tenim tractaments farmacològics que tenen molt bona resposta i, si cal, també, evidentment, es fan suports de tipus psicològic de forma continuada. En general, no dic que tots, però la majoria, molta gent millora moltíssim amb els tractaments que hi ha avui dia. Hem de considerar, jo entenc perfectament que avui dia també hi ha aquesta cosa de dir les medicacions no són bones, vale? I la gent, hi ha molta gent que no vol prendre medicació. Però jo demanaria a la gent que siguin molt conscients del risc que això comporta en persones que tenen idees de suïcidi. Vale? La idea de suïcidi és un signe molt greu i és un signe que ha d'anar amb un especialista perquè es valori i es tracti.
Ens estem acabant sense temps, però m'agradaria comentar-te també per posar-hi una mica també d'un costat positiu, perquè els últims dies també ha començat aquesta campanya que començàvem a l'inici de l'entrevista amb la instal·lació de vinils a diferents punts de Catalunya. Olot és un dels punts. Aquest tipus de campanyes, Ernest, quin grau d'importància li pots arribar a donar? Perquè, evidentment, la gent que ara passeja pel carrer al centre s'està trobant un vinil negre que simbolitza aquest forat negre, que podia ser, no?, com l'exemplificació del suïcidi. Quin grau d'importància li dones a aquest tipus de campanyes?
Jo penso que el que seria evidenciar, parlar-ne... Sempre ha hagut aquesta dicotomia amb aquest tema del que és el suïcidi, no? Clar, és que si en parlem massa, això induïm. No és cert. És a dir, la gent té que tenir informació. Hi ha molts metges o moltes persones, inclús, que no li pregunten... A una persona que està deprimida, moltes vegades no se li pregunta si té pensaments de suïcidi. Quan? Normalment sempre segur que en té, o quasi segur, no? Llavors, és important sensibilitzar i parlar-ne. I parlar-ne vol dir detectar, i detectar vol dir reconèixer. Reconèixer vol dir demanar ajuda. I aquí, una mica, és quan podem fer alguna cosa. Quan estem en fases molt finals, que hi ha hagut un silenci, que no s'ha dit res, que ningú sap res, és molt sorprenent, però d'alguna manera, probablement, la majoria de la gent ja ha detectat temps enrere cosetes que poden donar la sensació de que aquella persona està patint i que necessita una mica d'ajuda.
Uh-huh. I ja per anar tancant, Ernest, ja que has vingut a casa nostra aquí a Ràdio Olot i al programa En Profunditat, ens agrada també conèixer una mica els entrevistats. Com s'inicia i com s'introdueix el doctor Ernest Torrell en el món de la psiquiatria? Una mica, Ernest, com... Perquè segurament potser hi ha algú que ens està escoltant, que està estudiant i que li interessa el sector. Com t'introdueixes en aquest món i alhora, si en algun moment vas replantejar-te una mica el teu camí o vas tenir molt clar endinsar-te en el món de la psiquiatria?
Jo sempre explico que quan era petit, era jove, era adolescent, no sé què passava, però tothom me preguntava coses i jo escoltava tothom. Potser aquesta capacitat d'escoltar, doncs una mica l'he aprofundit una mica més i he pogut arribar a ser psiquiatre. De fet, dintre la meva família ja tinc un germà que és psiquiatre, en Josep Torrell, que va ser un metge, i encara ho és, encara treballa a nivell privat, però que va ser el director de l'Hospital Psiquiàtric de Salt. Potser és una certa connexió familiar, no ho sé. El que sí puc dir és que, en principi, la feina no, en cap moment he volgut deixar-ho ni tampoc canviar. Això ho tinc molt clar.
Doncs que es quedin amb aquest missatge els futurs interessats en el món de la psiquiatria. Estaríem molta estona parlant amb tu, Ernest, però se'ns acaba el temps. Moltes gràcies per venir als estudis de Ràdio Olot i, sobretot, parlar d'un tema com és el suïcidi, que a vegades al carrer costa molt parlar-ne, però també va bé escoltar la veu dels experts, com la que hem escoltat, la del doctor Ernest Torrell, cap de psiquiatria de la Garrotxa. Ernest, moltes gràcies per venir als estudis de Ràdio Olot i gràcies per explicar totes aquestes dades que hem repassat d'un suïcidi, que esperem, tant de bo, que mica en mica vagi minvant aquestes situacions a casa nostra, només a la Garrotxa, a la demarcació de Girona, sinó arreu del món. Gràcies, Ernest.
Moltes gràcies a vosaltres i, sobretot, una mica a la gent en general que estigui atent a aquestes senyals que poden, d'alguna manera, després provocar aquest acte que després ja no hi ha retorn. Vale?
Doncs,
molt agraït
molt
per la vostra invitació.
Moltes gràcies al doctor Ernest Torrell, cap de psiquiatria de la Garrotxa, amb aquest missatge tan cabdal. Tanquem-la en profunditat d'aquest dijous. Tornem la setmana vinent amb més temes. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
En Profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.